Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maià, els deixa encara un carrer tallat en direcció Flix. A banda, les obres a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, deixen un carrer tallat en ambdues direccions. També hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, també amb un carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat aquesta persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda també un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, donades d'alta in situ, i 2 traslladades també han estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les causes de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmar Said no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu, mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran avui a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es poden superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara es mouran entre els 30 i 35 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, obrim per vacances.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, los dos. Es fantástico vivir y poder cantar. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esa juventud ha de perdurar como el cielo azul y el mar.
Porque cantando siempre, 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 siempre.
Segur que els heu reconegut, són el duo Dinàmico i és una clocada d'ull, una salutació especial per tota aquella audiència vintage que té l'Obert per vacances. Benvinguts també al programa d'avui. I del duo Dinàmico passem a qüestions de joventut també, no? Com aquest Somos Jóvenes, doncs si recordeu, Cliff Richards cantava això, Young Ones, i ara us explico la història i per què comencem amb aquest tema.
Young Ones.
Una mica equivalent, Cliff Richards amb el duo Dinàmico, si anem a mirar, no?, per època i per tonalitat, per intenció, vaja, i també un cant a la joventut. Vindria a ser aquesta cançó, de fet, Young Ones, aquest tema del Cliff Richards que estem escoltant de fons, també la van versionar en el seu moment els duo Dinàmico, no?, i també va ser ballada i cantada en castellà, doncs, per tota una generació dels anys 60. Però per què hem començat amb aquest Young Ones de Cliff Richards o també, del duo Dinàmico? Doncs perquè avui la cosa va de sèries de la nostra infantesa, i jo més que infantesa m'he anat cap a la joventut, que no era pas tan petita, tot i que ara em consta que hi ha criatures més petites que ja ho veuen, i m'he anat a buscar una sèrie que va ser molt famosa, que va fer la BBC 2, i que aquí TV3 va ser pionera i molt punky, si m'ho permeteu, de poder-la emetre, no? Era The Young Ones, els joves, recordareu, no? Comes a love like this. De fet, la sèrie Young Ones era, doncs, això, bastant anàrquica, poc convencional, humor anàrquic, com dèiem, enfotent-se'n de tot el que passava, però especialment, amb aquell... enfotent-se'n també de la situació a la Gran Bretanya. El que passa és que després va traspassar fronteres i el va mantenir tot arreu. Una sèrie molt impactant de la BBC 2, que, com us dic, va acabar parant a TV3, per sort, i la vam poder veure. Això era als anys 80, perquè l'original es va emetre a la tele britànica entre el 82 i el 84, i aquí devia arribar una miqueta després, diria jo. I va arribar amb sèries tan xules com l'Escurçó Negre, per exemple, que repassava la història de la Gran Bretanya, també d'una manera, doncs, humorística i molt àcida. Quatre personatges bàsics, cada un representava un estereotip de jove, que això als anys 80, doncs, ja és el que era, no?, que tothom tenia com una etiqueta de tribu urbana, ells convivint en un pis, i tot l'univers que els envoltava. S'hi barrejaven qüestions polítiques, també. Una crítica àcida al govern de la Margaret Thatcher, que llavors, doncs, era qui estava al capdavant. I te podies quedar només amb els riures o podies aprofundir. Jo crec que això ho van fer més allà que no pas aquí, que no estàvem tant al cas de la política d'allà. Podies aprofundir més, no?, en aquestes qüestions de crítica social i política, que no era tan fàcil fer-les. I la BBC, en aquest sentit, també va fer un pas endavant molt valent. Grans actors que després ens han donat en altres sèries amb un paper totalment diferent i també molt solvent. Rick Mayall, Adrian Edmondson o Nigel Planner, entre d'altres, que van sortir d'aquest The Young Ones. Una sèrie amb pur segell britànic, almenys el dels anys 80, perquè ara ja seria una altra història, ja es parlen i es fan com productes mèdia, no?, d'una altra manera, però que nosaltres us recomanem i que, de fet, si no recordo malament i si no l'han tret, tant aquesta com l'Escurçó Negre, que són les mítiques sèries britàniques en què TV3 es va arrencar amb el tema de les sèries britàniques, les trobareu a la plataforma de TV3. Continuen apostant per les sèries britàniques? Suposo que alguns dels que ens escolteu, o algunes, perquè això també té gènere moltes vegades, també té un viatge, doncs esteu enganxades al migdia i també al matí amb aquestes sèries vintage de la BBC, que són fantàstiques i que, i això és importantíssim, han obert tot un món de traducció. Imagineu-vos que traduir sèries com Els joves, doblar-les no és doblar-les rai, però traduir-les amb totes les expressions no és gens fàcil, i això ha obert una porta cultural que enriquin moltíssim el nostre idioma, el català, també en aquest argot o en aquests, no, en aquests nivells més de llenguatge popular. Vinga, va, que callo ja, i el que fem és saludar l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
Bon dia, Núria, què tal?
És que quan ens posem a parlar de sèries, xica, no parem, no acabem, perquè ens encanta explicar sèries.
És un tema molt xulo, el d'avui, Jo tinc moltes ganes de parlar-ne, i perquè hi ha sèries que només sentir-ne la sintonia ens transporten de cop a la infància, no? Sí. Recorda'ns, doncs, aquelles tardes quan tornàvem de l'escola, matins de dissabte, que no teníem massa cosa a fer i ens posàvem davant de la televisió, o estius que també, doncs, no ens perdíem ni un sol capítol de les sèries que més ens agradava.
Clar, que a vegades adaptaves els horaris a la sèrie. I si no podies dinar, no dinaves.
Sí, i el que em fa més gràcia del tema d'avui és que hi haurà, jo crec, opinions molt diverses, perquè al final cada generació té les seves sèries, no? Alguns recordaran dibuixos animats que avui ja són tot un clàssic, d'altres pensaran en sèries d'aventures, d'humor o de personatges que sense adonar-nos-en van formar part del nostre dia a dia. I és curiós perquè, tot i que els anys passin, hi ha històries i personatges que continuen despertant porten la mateixa il·lusió i la mateixa nostàlgia que ara fa uns anys, no?
I ara tenim una facilitat que és molt d'agrair, que és que a través de plataformes, internets, no? A través d'aquest gran món globalitzat,
sí.
Almenys
sí,
que no cosa sí. bona, que és que podem trobar-les moltes vegades, aquestes sèries, potser en versió original, potser una, en sí. un doblatge d'algun país estrany, però tard o d'hora les acabem trobant, i això és fantàstic.
Sí, això és veritat. És cert per això que potser s'ha perdut una mica l'essència aquella d'haver d'esperar
sí,
una setmana o dues per veure el capítol i
això
saber
ja
com
no.
continuava, no?
Però és que però... això ja no, això ja és impossible, ara ja.
Això és
que
molt
això
difícil.
És que te mata, no?
Sí, de fet, crec que hi haurà alguna sèrie que vindrà d'aquí poc que ho volen com recuperar, però sí, sí. Així que res, avui els oients i les oients ens poden doncs, fer arribar a través de WhatsApp o Instagram quines eren aquelles sèries que miraven de petits i fins i tot algunes potser que continuen veient, perquè jo sí que a vegades doncs, m'he posat sí. a mirar sèries de la infantesa, no?
Sí.
Vegada.
A més, l'estiu s'hi presta molt, eh? Aquest punt de melangia, aquest punt
sí.
dolç de morrinya que diuen, no?
Totalment.
Però dolç, que dius, ai, mira, de com quan era petita.
Sí, exactament. Així que res,
Aina, mulla't, ja d'entrada mulla't. Va, digue'ns algun títol, alguna que t'agradi a tu.
Ostres,
que recordis.
És que la meva infància es dividia entre Super 3 i saps?
I Disney, potser, o no?
I Disney, clar. Disney, sí.
No, no,
Hannah Montana,
clar.
La casa dels súpers, també la família dels súpers. És
clar.
Que...
Oh, clar.
Sí, sí.
Bé,
i Vendel Pla, també.
Mira,
molts potser no els pilla la infància, però a mi sí.
Perquè també hi ha aquelles sèries d'adults, en teoria d'adults, que hem vist de petits perquè els pares la veien, no? I llavors
exacte.
Tu estaves allà i
jo estava davant de la tele.
No es mirava tant això. Bueno, avui tampoc
exacte.
Es mira massa. No? Sí, sí, sí. Doncs vinga, ja has donat alguna inspiració. Moltes gràcies, Aina. Tornem a parlar a les 10.
Fins ara.
Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
Avui, a dins del programa, us explicarem... Mira, ens ha quedat variadet el programa, sense buscar-ho. A vegades és més homogeni, a vegades més variat. Començarem parlant sobre com podeu fer per no desesperar si és que sou estudiant i esteu buscant pis de lloguer, especialment si ho feu a Barcelona, que els preus i les ofertes s'han posat doncs, pels núvols. Després, dins de l'espai que ens parla, que ens dona bocins de cultura popular, us parlarem sobre festes populars, festes majors, que semblen de tota la vida, però que en realitat són de nova creació. Per fi, a Lleida, coneix com es produeixen els festucs, aquest conreu doncs, que darrerament ens arriba amb quantitats ingents des de Lleida i que sembla que bueno, és una alternativa agrària també a les terres de Ponent. Sabrem com cuidar les nostres dents durant l'estiu. Sabeu allò que mengeu un gelat i us grinyolen les dents, us fan com ui, com aquell repelús. Doncs avui tindrem amb nosaltres un dentista que ens explicarà com cuidar les dents. També us donarem consells si el dia 12 quan l'eclipsi teniu pensat fer-ne fotografies. Segur que ho heu pensat, no? Doncs sembla que simplement amb el mòbil no es veurà massa bé. Avui un fotògraf ens explicarà com fer-ho. I per altra banda, pensant en els peluts de casa, en els gossets, doncs avui una cosa que va molt relacionada amb els pèls, l'espai de Dog Tips, ens parla sobre aquells convidats que no volem, els que s'enganxen al pèl dels bitxets, sí? Ja ho sabeu, no puces i tot això. Doncs vinga, els eliminarem del tot. Molts continguts, com dèiem, per un programa que comença ara mateix amb una ronda d'actualitat.
Obert per vacances.
Saludem a Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
La política municipal que continua donant notícies. Esquerra Republicana obre diligències informatives al candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. Què ha passat? Hi ha hagut una filtració d'uns àudios a les xarxes socials.
Sí, unes gravacions filtrades per un compte d'Instagram on Puigtió afirma que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra i també afirma que el partit és qui li ha de pagar la festa. Des del partit expliquen que la investigació ha de determinar si aquestes paraules suposen un incompliment del codi ètic. Puigtió ha demanat disculpes per carta a la militància assegurant que els àudios són fragments editats de converses privades difoses sense el seu consentiment, tot i que reconeix que algunes expressions no van ser adequades. El partit ja ha dit que no farà més valoracions fins que resolgui l'expedient intern.
I Girona estrenarà a la tardor 6 agents cívics per tal de reforçar la convivència als barris.
El nou servei, que arrencarà coincidint amb les fires de Sant Narcís, és una prova pilot de 12 mesos impulsada per l'Ajuntament amb el suport del Servei Municipal d'Ocupació. Els 6 agents treballaran en torn de tarda, dependran de la policia municipal i tindran com a base la comissaria de Can Borrassó. La seva feina no serà de caràcter policial, es tracta d'una figura pensada per fer de pont entre l'administració i el veïnat en funcions de mediació, informació i detecció precoç de conflictes. Sílvia Liu és la tinenta d'alcaldia de Convivència i Seguretat.
Bé, aquests agents cívics el que faran és caminar pels barris, mediar, escoltar les demandes veïnals, parlar amb els comerços. És un dispositiu que anirem orientant amb els espais que considerem i que veiem a través d'aquestes demandes veïnals que us deia, més necessitat de mediació, més necessitat de prevenció i, per tant, que hi siguin presents. I és una incorporació que respon, evidentment, a una nova acció basada en aquest model de proximitat que volem en la convivència i seguretat i que treballem també per la ciutat de Girona.
La demanda de més agents cívics no és nova i fa temps que apareix a les taules de seguretat dels barris on veïns i entitats l'han reclamat de manera reiterada.
I ho escoltàvem ara a l'informatiu general, la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació, això a Empúria Brava.
Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare amb moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els va passar per sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser ahir, poc abans de 3 quarts de 5 de la tarda, i Salvament Marítim va fer massatges cardiorrespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que va treballar per reanimar-lo, però finalment van confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ara s'ha fet càrrec de la investigació.
Girona, moltíssimes gràcies, Pau Villafañe. Una abraçada.
Gràcies.
La propera connexió ens va saludar la Tina Forés. Tina, bon dia.
Bon dia, Núria.
Des de Cugat Media ens expliqueu que s'obre la convocatòria de 15 milions d'euros d'ajuts a ens locals per franges de protecció contra incendis forestals.
Els ajuts són per finançar les actuacions per fer franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans de població, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals. El govern ha ampliat tant terminis per presentar les sol·licituds i també els execució de les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El termini per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos, mentre que el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre del mateix any.
I on en surt a Mercabarna? Perquè han hagut de evacuar els treballadors d'una empresa d'aquest centre de Mercabarna per una fuita d'amoníac. Ara ja està controlada i no ha causat ferits.
Sí, els bombers de Barcelona els han evacuat de forma preventiva. Eren els treballadors de l'empresa Bonfred S.A., ubicada a Mercabarna, a causa d'una fuita de no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut cap a un quart d'una de la matinada a través del telèfon d'emergència 112 i fins al punt s'hi ha mobilitzat 11 dotacions del cos. Els efectius han aturat la fuita i l'han pogut controlar. Posteriorment han ventilat la nau de la companyia, que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el pla Procicat i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu pla d'actuació municipal. Tots els dispositius ja s'han desactivat.
I mira, una notícia que ens arriba des de Barcelona, però crec que és extrapolable a bastantes ciutats de Catalunya, i és que es diu el titular que Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries, això des del 2016.
Sí, les dades il·lustren el retrocés del comerç tradicional i el detall que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, les botigues d'ous i aviram i fins i tot les carnisseries. A la centenària merceria Perelló de Sant Andreu, per exemple, no tenen clar que la quarta generació agafi el relleu. Ramon Martínez Perelló és la tercera generació de la centenària merceria.
Ens hem d'adaptar, lògicament, als nostres clients i a el que demana la societat en aquell moment. Això és el que fa que haguem aguantat 103 anys, tant els meus avis quan van començar, com amb els meus pares, com ara la meva dona i jo. El que passa que, és clar, no sempre això es pot transmetre després amb les noves generacions. La quarta generació que ens ve a darrere, de moment no està previst, doncs, que ens pugui seguir el nostre llegat.
L'alcalde Collboni va plantejar recentment regular els lloguers comercials i un fons per comprar locals emblemàtics en risc. Els botiguers demanen no només mesures econòmiques com les proposades per Collboni, sinó també facilitar com un estatus especial per protegir aquest tipus de comerç.
Mm-hmm. Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Media.
Adeu.
Adeu, adeu. I seguim parlant en Terres Lleidatanes del tema de la fruita. Arnau Vilà, des d'Aimunt, bon dia.
Bon dia, Núria.
De la campanya de recol·lecció de la pera blanquilla, una de les varietats més representatives, de fet, del sector frutícola lleidatà. Ja ha començat, no?, a les comarques de Lleida.
Sí, i amb un avançament d'uns 4 dies respecte al calendari habitual. A causa de les altes temperatures de la primavera i de l'estiu, les previsions situen la producció d'enguany en 5.480 tones, un 8% menys que l'any passat. Tot i la reducció del volum, la qualitat del fruit és bona i aquesta varietat ha resistit millor les onades de calor que altres varietats de peres d'aquesta mateixa campanya. Les primeres operacions de compra-venda se situen al voltant dels 80 cèntims d'euro per quilo en un inici de campanya marcat per una bona demanda. La blanquilla es produeix principalment a les comarques de Lleida i el seu principal mercat continua sent estatal.
Mm-hmm. La Paeria de Lleida ha distribuït 45 polseres intel·ligents entre els treballadors municipals, els que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant dels episodis de calor extrema d'aquests dies.
Els dispositius monitoritzen la temperatura corporal i emeten una alerta quan arriben als 37,8 graus, moment en què es recomana al treballador aturar l'activitat, descansar i hidratar-se. A més, també avisen quan la temperatura ambiental supera els 42 graus. Les polseres s'han lliurat a empleats especialment exposats a altes temperatures, com la brigada municipal, el personal del centre d'acollida d'animals, els vigilants de mercats i els treballadors del cementiri. La iniciativa s'enmarca com una prova pilot i els dispositius, que són recarregables i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat, permetran avaluar la seva eficàcia abans de decidir si s'estrenen a altres col·lectius municipals, com ara monitors, agents de la Guàrdia Urbana o assistents socials.
Moltes gràcies per aquestes notícies també, Arnau Vila, des d'Emunt, Lleida. Gràcies.
Que vagi bé.
Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
Bon dia.
L'Hospital Joan 23, que ha començat a aplicar fa poquet, la cribiòpsia. Cribiòpsia pulmonar endoscòpica, una nova tècnica, no?
Sí, és una nova tècnica que està indicada en pacients amb malalties pulmonars intersticials difuses, un conjunt de més de 200 patologies que afecten el teixit que envolta els alvèols pulmonars. Aquestes malalties poden provocar inflamació o fibrosi pulmonar i fan que el pulmó perdi elasticitat, fent que dificulti la respiració. Les mostres són més grans i d'una qualitat millor que les que s'obtenen amb tècniques tradicionals. Aquest fet facilita un diagnòstic més precís, explica Vanessa López, metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan 23.
Que lo que hace es congelar la muestra pulmonar. Con eso obtenemos unas muestras de muy buena calidad que luego se mandan a analizar para posterior diagnóstico. Los pacientes en los que está indicada la criobiopsia pulmonar son los pacientes que tienen una posible enfermedad pulmonar intersticial, que lo que significa es una enfermedad del tejido pulmonar. Entre ellas la más conocida es la fibrosis pulmonar. Los beneficios para el paciente que se realiza criobiopsia pulmonar es que es una prueba mínimamente invasiva. El paciente viene al hospital, se hace la técnica y luego se va a casa si no hay complicaciones, minimizando los riesgos de una posible cirugía en el caso que fuera necesario.
Un cop s'obté la mostra, s'envia al Servei d'Anatomia Patològica, on s'analitza detalladament.
Pugna entre els alcaldes de Salou i Cambrils.
Doncs sí, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha carregat aquest dimecres contra l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per aturar-ho.
Ja tenim imatge per Santa Tecla.
Doncs també seran els gegants moros, que són la imatge d'aquest 2026, i enguany s'ha volgut retre homenatge a dos dels elements més emblemàtics del seguici popular amb motiu del seu 175è aniversari. I parlant de festes, hem de dir que ahir es va posar el punt final a la Fira Agost de Valls, la 70a edició, amb la Diada Castellera, on es van poder veure 4 castells de gamma extra a màxima dificultat.
Xulo, va ser xulo.
Sí, va ser una diada...
Gallina de piel, que deia aquell.
Sí, tot i que feia bastanta calor. Xafugó, més que calor, la xafugó.
No pujaven els pèls, no se te quedava enganxat.
Exacte.
La plaça plena, pel que hem vist.
Passa, sí, a plaça tope. Plena.
Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Ara mateix estic buscant pisos, m'estic centrant sobretot en habitació, perquè al ser només una, només m'interessa una habitació, però la cosa està molt complicada, perquè tenen moltes sol·licituds, hi ha molta demanda més que oferta, després els preus són excessivament cars, després també les habitacions són un zulo algunes, però no tens espai ni per posar un escriptori, ni per posar un armari, ni per posar res. I les vies amb les que estic buscant pis són principals... principalment xarxes socials, Idealista o de pis en pis.
Buscar pis és una odissea. En el nostre cas, a més, tenim bessons, per tant, havíem de buscar no un pis, sinó dos alhora, un a Barcelona i un a Girona. A Girona La sort va ser que mitjançant la pàgina web Pis a Pis vam trobar dos noies que també havien d'estudiar biologia. Ara només faltarà veure com funciona la convivència, però això és una loteria. A Barcelona, el que sí que puc dir, que per moltes pàgines web que visitem, hi ha molta pàgina fake.
Aquestes veus que hem sentit eren les de la Laia, que té 23 anys i enguany farà un màster a Barcelona, i les de la Berta, la mare d'en Pau i en Lluc, que busquen pis a Barcelona i a Girona. Com elles, hi ha molts estudiants que amb l'arribada del nou curs estan buscant pis per tal d'estar més a prop dels centres universitaris, però en molts casos s'acaba convertint en una odissea. A l'Obert per Vacances avui volem posar el focus en com està ara mateix el panorama en aquest àmbit, en l'àmbit immobiliari, però especialment pels estudiants. Per això parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés, que està amb el director general de Tecnocasa Sant Cugat, el David de Jesús Clua. Tina Forés, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs avui posem la mirada en la situació immobiliària en què es troben aquests estudiants que estan buscant pis de cara a aquest curs vinent, per veure una mica com està tot plegat, canvis respecte a anys anteriors, etc, etc. M'acompanya en David de Jesús Clua, director general de Tecnocasa Sant Cugat. David, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A veure, centrem-nos primer de tot, si et sembla, en el que és la demanda. Com ha canviat aquesta al llarg dels anys? Hi ha més o menys estudiants que busquen pis actualment?
Bé, la demanda des de fa molts anys que és una demanda completament creixent, no? No només en l'àmbit estudiantil, sinó en l'àmbit generalitzat, no? Però, sens dubte, en l'àmbit estudiantil ho hem notat moltíssim, per diversos motius, i entre ells la globalització. La gent es mou més, ve molt estudiant, sobretot de l'estranger, sobretot a zones com per exemple, Sant Cugat o Barcelona, i al final, doncs, òbviament, això hi posa pes en volum i en la qualitat de la demanda.
I no sé si hi ha zones on es busqui més que en d'altres, entenc que aquestes serien, no?, dintre d'entorns universitaris, estic pensant Barcelona, Girona, Vic, inclús.
Correcte, totes les àrees al voltant de gran universitat, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Barcelona, com bé diu, Girona, Tarragonès també, doncs trobem un increment molt notori de demanda estudiantil.
Seria, per exemple, Barcelona el lloc on heu vist que hi ha un increment major d'aquesta demanda, o seria més equitativa?
Barcelona, al final, el focus a la gran ciutat, sens dubte, és un... hi poses més pes, no? És on sempre notem més increment, no? Però ha incrementat de forma molt notòria totes les zones, de forma bastant generalitzada. Amb les seves particularitats, de forma generalitzada, ha incrementat moltíssim els darrers anys.
Hem parlat de la demanda, ara et pregunto per l'oferta. No sé si aquesta és major o menor que fa uns anys. Amb què es troben aquests estudiants que busquen pis? Just abans, per exemple, escoltàvem un testimoni que deia que li estava costant molt trobar-ne perquè hi havia molta més demanda que oferta.
Correcte. Bueno, aquest és el problema d'avui en dia, no? És el problema principal que ens trobem en el mercat actual, que és molt poca oferta. Molt poca oferta per la gran demanda que hi ha. Quan tu poses un immoble en lloguer, les sol·licituds en menys de 24 hores, a Sant Cugat ens podem trobar amb més de 100 sol·licituds i a Barcelona ciutat ens podem trobar amb més de 400 i 500 sol·licituds per un sol immoble. Això és un problema i és un problema de difícil solució, almenys a curt termini, no? Aleshores, sí, l'oferta ha caigut en picat, hi ha hagut molts motius que l'oferta s'hagi vist reduït i els hauríem d'entrar a analitzar més en detall.
Clar, hi ha molts dels pisos que s'oferten directament a estudiants, potser són lloguers de temporada, no?, de contractes màxim de 11 mesos, i en aquest sentit, si les carreres universitàries potser són de 4 anys, no?, això potser es converteix en un problema de cara a aquests estudiants que busquen pis. No sé si es pot buscar una altra solució en aquest cas, o s'han de conformar amb això perquè és l'oferta que hi ha.
Bé, el problema que ens trobem és que amb una demanda tan forta i amb tan poca oferta, el problema és que el propietari té molt on escollir. I de forma generalitzada, els propietaris a qui escolleixen? Famílies, ingressos demostrables, regulats, estables, etc. Consegüentment, no només els estudiants tenen difícil accés en aquest target d'immobles, sinó que moltes altres persones que tenen difícil accés, no? I fins ara, el lloguer de temporada que havia crescut de forma molt, molt, molt notòria els darrers anys, perquè no tenia la limitació de preu, era una sortida en aquells propietaris que volien doncs apujar una mica més el preu i decidien doncs jugar més amb un estudiant que podia no era el seu perfil ideal, tot i que jo crec que hi ha grans perfils a nivell estudiantil, on venen amb solvències a nivell dels pares, amb famílies fortes al darrere, però hi veien en el lloguer de temporada una sortida doncs per poder maximitzar el preu de l'habitatge. El problema és que aquí a Catalunya, amb la limitació de preus de lloguer, també amb l'habitatge de temporada, sí que estem notant una baixada d'aquests lloguers de temporada i hi ha molts candidats que o bé retiren els preus, els immobles de mercat i els posen en venda. Hi ha altra gent que deixa els immobles tancats perquè no tenen aquesta necessitat i ens trobem altres que passen de lloguer de temporada a un lloguer d'habitatge habitual.
A Barcelona, per exemple, els preus de pisos no és cap secret de que s'han encarit amb els anys. Llavors, no sé si costa més trobar un pis, en aquest cas parlem d'un pis sencer, a un preu que puguin pagar aquests estudiants.
Sí, correcte. Poca oferta, molta demanda. En el món immobiliari, en qualsevol sector, és una pujada de preus. Està clar que la solució és construir més. O comencem a construir, o ens trobarem amb un excés de demanda i amb una mancança d'oferta. El lloguer estudiantil de tota la vida s'ha generat més amb un lloguer d'habitacions. El que passa és que no la gent, sobretot més de caire internacional, molta gent europea sobretot, que ve a Espanya, que venen a Catalunya, que venen a Barcelona i voltants, amb poders adquisitius de salaris de l'estranger, doncs es poden permetre doncs pagar un habitatge sencer i agafar inclús apartaments d'un sol dormitori i pagar 1.200 o 1.400 euros al mes. Amb la reducció de l'oferta es complica, perquè al final hi ha molta més demanda que no oferta, no? Però sí, al final depèn una mica del perfil d'estudiant.
Clar, el que em comentava just ara, no?, que el que fan molts estudiants és compartir pis i també amb el tema d'anar a llogar directament habitacions. En aquest sentit, potser resulta més fàcil de cara a l'oferta que poden trobar o és igualment complicat trobar habitacions que puguin pagar a bon preu?
Bé, tot està difícil. No volem ser negatius aquí, però tot està difícil perquè tenim un problema important a sobre la taula i, com dic, on sembla que a curt termini no té fàcil solució. M'agradaria que fos diferent, jo crec que hi ha moltes opcions per ser-ho, però a curt termini no hi veiem aquesta solució, no? Sí que hem notat una dificultat doncs, tant per accedir a un habitatge sencer com per accedir a lloguer d'habitacions, perquè al final doncs aquesta persona que necessita o té una necessitat habitacional primer comença amb un sol habitatge, però si realment té una necessitat, doncs busca altres opcions. I ens trobem moltíssimes famílies que lloguen habitacions perquè no poden accedir a un habitatge sencer. I això és un altre problema, no? I al final és una miqueta el peix que es mossega la cua i que va generant el pes, doncs, en habitatge sencer, en el lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera.
I el tema de compartir pis, perquè, clar, abans es veia potser més, no?, gent que compartia sent dues persones o tres persones. Ara això potser costa més i s'ha de compartir amb més gent dintre d'un mateix pis?
Tornem una miqueta al mateix, no? Aquest problema d'accés de demanda i de poca oferta genera el pes absolutament amb tots els ventalls, no? I quan tu immoble que activament et costava 1.700 euros i tenia 4 dormitoris, podies permetre't llogar-lo entre dues persones, aquest immoble avui no val 700 euros i en val 1.400. I si val 1.400, poder ja no te'l pots permetre entre dues persones i necessites a 4 per poder llogar-lo. Al final notem més persones visquen en el mateix habitatge i més dificultat sobretot d'accés, que aquest és el principal problema.
Alguns estudiants amb qui hem parlat també es queixaven de que les habitacions eren molt petites, sense espai ni tan sols per posar un armari o un escriptori, igualment amb preus molt alts. És una tendència cap a la qual estem anant? Trobar cada cop habitacions més petites a preus més elevats?
Bé, això s'hauria d'analitzar una miqueta més a detall i separaria entre un habitatge ja construït fa uns anys o noves promocions, on grans empreses estan destinant i han fet compra d'habitatges d'edificis sencers i enfoquen aquest lloguer d'aquests espais a aquest target d'habitacions, a reduir espais, a llogar més una habitació amb un bany privat per 1.000 euros i no fer habitatges de 3 dormitoris per 1.000 euros, no? Aleshores, jo separaria una miqueta el que ens trobem amb aquestes grans empreses, que jo crec que des del meu punt de vista no és el gros principal de l'oferta, però sí que és una realitat que ens ho trobem, sobretot a zones com Barcelona ciutat, i que sí que habiliten els espais de forma diferent a la que ens trobàvem fins ara, i després un lloguer d'un pis de 70-80 metres amb 3 dormitoris, que l'espai és el que és, i un habitatge construït als anys 50-60-70 està construït com es feia abans. Avui les obres noves es construeixen de forma diferent, amb espais diferents, amb més lluminositat, amb espais més aprofitats, però antigament no era així. Aleshores, bé, s'hauria d'analitzar una miqueta més en detall, però sí, ens trobem una mica les dues vertents.
També denunciaven alguns estudiants amb qui hem parlat les condicions que els posaven alguns propietaris, no?, per entrar de lloguer, en el fet que, per exemple, no podien o rebre visites, o els exigien que tots els que volguessin compartir el pis havien d'haver conviscut abans. No sé si això és una tònica habitual amb la qual es troben per part dels propietaris d'aquests pisos, o són fets més puntuals i normalment són més laxos en aquest sentit.
Aviam, nosaltres tenim la gran sort de no trobar-nos mai, jo crec, amb aquestes situacions. El problema és que sempre fa una miqueta més de ressò. Les situacions complexes, injustes o fora del que hauria de ser, que no pas les habituals, no? Les habituals no fan soroll, i en canvi aquestes sí, no? Nosaltres tenim la gran sort de que el perfil d'habitatge Sant Cugat, Barcelona ciutat, que tenim molts punts de venda, el perfil de propietari és un perfil sensat, on les demandes són demandes habituals, però bé, demanar a un llogater que hagi conviscut prèviament, si més no, no són demandes habituals. Estic convençut que en algun cas puntual pots trobar-te, però si més no, no és el reflexe del perfil de propietari que ens trobem de forma generalitzada. Sens dubte no ho és.
Millor que sigui així, doncs. David, per acabar, m'agradaria donar algun petit consell, no?, a l'hora de llogar pis, tant pel que fa a estudiants que el vulguin llogar com també a propietaris que vulguin posar en lloguer el seu pis. Si et sembla, comencem per aquests últims, pels propietaris. Quin consell els hi podríem donar?
Mira, en tots els casos, el que és molt important és que la gent estigui assessorada, perquè jo porto més de 20 anys en el sector, i quan he sentit alguna barbaritat o algun cas d'injustícia, sempre ha estat quan un propietari s'ho ha fet de forma directa o s'ho ha fet de forma amb un conegut, etcètera, etcètera, de tu a tu. No vull dir que les coguin fer bé, però de forma generalitzada, sota la nostra experiència, sempre ha estat així. Aleshores, un bon assessorament és imprescindible. Un propietari ha de saber, i més perquè la normativa ha canviat moltíssim, ha de saber quina és la normativa actual, quin és el preu màxim de l'habitatge que hi pot haver-hi, si hi pot haver-hi altres despeses que hi pugui repercutir o no, quines són les clàusules legals que poden haver-hi en un contracte de lloguer, què és important tenir en compte a l'hora de seleccionar un bon llogater. Pensem que la gran majoria de propietaris són petits propietaris que estan llogant casa seva per un canvi de necessitat, o bé perquè s'han ajuntat amb algú, o bé perquè el pis se'ls ha quedat gran, o perquè bé l'han heretat, etc, etc. Però són petits propietaris on aquella renda és la seva economia familiar, d'acord? No són grans inversors, promotors, especuladors, etc, etc. Aquest perfil no és el que abunda, sens dubte, no? Aleshores, un propietari el que necessita és un bon assessorament, és analitzar bé el perfil de llogater, no només a nivell documental, sinó també conèixer-lo, tenir una interpretació, perquè jo crec que això és molt important, i fer una anàlisi generalitzat. Però sobretot l'assessorament de professionals. Hi ha grans professionals en el sector que podran assessorar aquell propietari de què sí, què no, quines són les meves obligacions i quins són els meus drets. Això és importantíssim.
Ràpidament, pels estudiants, algun consell?
També és important, és molt important que l'estudiant no accepti qualsevol petició, que la revisi, que l'estudiï, que demani ajuda a professionals, bé, advocats, agents immobiliaris, altres gestors amb coneixement, perquè hem de minimitzar aquestes situacions que dèieu, que si més no, no són la realitat, no són el reflex generalitzat del mercat, però que en les podem trobar en algun cas puntual. Els professionals estem per reduir aquests casos, no? Per això es contracten els professionals. Aleshores, és molt important que no s'accepti qualsevol cosa, sinó que primer es demani consells als professionals.
Doncs ho deixem aquí. David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre el lloguer de pisos d'estudiants.
Gràcies a vosaltres, molt de gust.
I moltes gràcies per aquesta entrevista tan útil, diria jo, a la Tina Forés des de Cugat Media. Moltíssimes gràcies.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
El proper contingut ens l'aporta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. I ens explica que l'estiu, ja sabeu, és època de festes tradicionals, de celebracions populars per tot el país. Però algunes d'aquestes festes, encara que les hem vist pràcticament tota la vida, sense saber-ho, tenen un origen força nou. No ho sembla, però el tenen. Aquest és el tema del podcast d'avui de Bocins de Cultura Popular.
Quan pensem en una tradició, sovint imaginem una pràctica que passa de pares a fills. Ens sembla que les festes populars han existit des de sempre, però la realitat és més complexa. Les tradicions també es creen, es transformen i s'adapten als nous temps. De fet, hi ha moltes celebracions de nova creació que avui considerem imprescindibles, però que van néixer fa només unes dècades. Àngela Martín és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
Les festes populars de nova creació seria tot aquell còmput de festes que no entenem com a tradicionals o que no tenen una arrel que puguem remuntar a eres anys enrere i que per tant han sorgit els darrers anys. O sigui que no tenen unes bases que podem estirar als orígens històrics del que vindrien a ser les festes catalanes.
Algunes festes recuperen tradicions oblidades, d'altres s'inspiren en elements del passat per crear rituals completament nous. I n'hi ha que simplement responen a la necessitat de trobar-nos, de celebrar i de construir comunitat.
Per poder inserir aquestes noves festes en un teixit cultural i social existent, el que fem perquè pugui realment arrelar és agafar coses que ja tenim, que ja ens sentim pròpies, que ja sentim nostrades, i les incorporem en una nova festa. Llavors, sí que és veritat que considerem que és una festa de nova creació, festes que ja han existit, però que se les ressignifica. I per molt que això ens pugui fer soroll, perquè sentim que les festes han de ser una cosa molt fonamentada i que realment necessiten tenir una trajectòria increïble, totes les festes en el seu primer moment van ser inventades i normalment no tenen tant significat com el que li hem anat col·locant després. És a dir, les decisions no han estat tan pensades. Moltes vegades eren decisions esporàdiques de la situació de l'època, situacions espontànies que amb el temps hem idealitzat i hem entès com ha de ser així. Però abans no eren tan puretes com ho som ara, no? És tota aquesta visió actual que ens parla també una mica de la nostra nostàlgia del passat, d'aquesta necessitat de sentir que tenim alguna cosa ferma a la que aferrar-nos en el moment en el que ens estem perdent una mica nosaltres.
Moltes d'aquestes festes de nova creació, el que pretenen és reforçar el sentiment de pertinença cap a un poble, cap a un entorn, i per això moltes d'elles tenen un fort component local.
Ara mateix les festes de nova creació crec que tenen un component molt local, que també crec que és un component molt local perquè no són festes lògiques, per dir-les així, o sigui, no hi ha una raó de ser, sinó que parteixen d'aquesta espontaneïtat de la gent, d'aquesta voluntat individual i tenir ganes de alguna cosa més, no?
I d'exemples n'hi ha molts arreu del país.
Doncs en el cas de Reus hi tenim el cas del Ball de la Rosaura, que és un ball de nova creació. També aquí tenim la dansa del Saurí, que també s'ha estat recuperant i que es preveu que d'aquí molt poc surti a places. Doncs en el cas de Caldes de Montbui, que ha tingut també molt rebombori els últims anys, hi ha l'Escaldàrium, amb tota la representació de la penjada de bruixes. En el cas de Palau, que és el meu poble, tenim el Guirigall, que també és una festa que sentim molt nostrada, però no té més de 10 anys d'història. A Castellà fan una festa també dels Tres Focs, que se celebra per Sant Joan. També a Cardedeu tenen les festes del Pagès, que són unes festes que jo diria que no tenen més de 12 anys. Llavors, per exemple, trobem també un auge molt gran en festes de l'arbre de maig arreu del territori que s'han anat reinterpretant. Jo crec que seguim necessitant crear festes que ens representin i que responguin a les nostres necessitats actuals, encara que siguin de festa i d'esbarjo, no? O sigui, potser ja no són tan devocionals, potser no necessitem casar-li un sant, potser no necessitem fer una processó per un motiu en concret, però seguim necessitant reunir-nos, seguim necessitant generar espais per nosaltres mateixos, necessitem trobar-nos, necessitem parlar, necessitem ballar, necessitem ocupar espais públics.
Les festes populars sempre han canviat. Algunes tenen segles d'història, d'altres acaben de començar el seu camí. Però totes comparteixen una mateixa essència. Només es converteixen en tradició quan una comunitat les fa seves, les viu i decideix transmetre-les. Potser, d'aquí a 100 anys, algunes de les festes que avui considerem com a noves seran les més antigues de demà.
Bocins de Cultura Popular, un podcast que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Seguim endavant. Marxem cap a terres lleidatanes. Està clar que Lleida la tenim com a referent de producció de fruita dolça. El que passa és que el sector agrari té molts reptes per afrontar i sembla que una de les branques de producció en el qual s'ha centrat últimament és la producció del pistatxo. Avui en parlem, el pistatxo o els festucs, eh? Avui en podem parlar amb el Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon Boleda, bon dia. I, de fet, potser podem començar...
Ara arribarà el moment de descobrir.
Potser podem començar parlant amb la Judit, saludant la Judit Castellà, eh?
Bon dia.
Ara sí, Judit, perdona, que he saludat el convidat, mira, pam, pim-pam, i no. Hola, Judit,
no
què tal?
No passa res, no passa res, bon dia, què
bon
tal?
Bon dia. La Judit Castellà, que és la companya de UAU Lleida Ràdio. Jo era un tema que tenia entre cella i cella, de parlar sobre els festucs, perquè, escolta, cada vegada al supermercat veig que hi ha més productes de festucs, i dic que això està de moda, i em van dir, sí. Bé, és que a Lleida se'n fan molts. Jo no sé, i la primera pregunta meva que m'agradaria fer, després ja us deixo sols, és si realment els productes de festuc que trobem majoritàriament en els supermercats es fa amb festuc de Lleida, o justament la producció del festuc de Lleida se'n va cap a fora.
És així, Ramon?
No sentim el Ramon, aquí està el
no
problema.
No sentim el Ramon.
Aquí està la cosa.
Almenys que sapiguem nosaltres, jo no sé si el gran percentatge ve de Lleida o no, el que sí que potser s'haurà de començar a estudiar és si bona part dels pagesos decideixen o es veuen obligats a decidir a optar per impulsar cultius com els festucs a la demarcació de Lleida en detriment de les pèrdues que per altres cultius, ja sigui per les pedregades que hem tingut a nivell dels últims anys a la demarcació de Lleida en casos de la fruita dolça, però també a nivell de cereal. Haurem de separar també si és de regadiu o de seca, però haurem de veure en els propers anys si s'acaba potenciant o no aquest cultiu.
En tot cas, és un cultiu que és recent, veritat? Judit, és de fa poquet, en realitat. I no sé fins a quin punt, ara ens ho explicarà el Ramon, que l'estem intentant contactar, però no sé fins a quin punt està molt extès. Si haguessis de parlar de xifres percentatges, diries que té un percentatge molt alt dins el que és la producció frutícola d'aquí de Lleida?
A veure, deixo clar que jo no sóc gran experta en matèria agrícola, però crec que no és un dels grans cultius que tenim. Segurament pot ser que d'aquí uns anys és un dels que guanyi força, però en tot cas ara mateix és incipient. Segurament molts dels pagesos pot ser que veguin un punt d'opció de reconduir els seus cultius cap aquí. També haurem de veure, que això és una de les coses que voldrem abordar amb el Ramon, si serà capaç aquest cultiu de saltar-se o de trampejar tots els obstacles que estan tenint els pagesos a la demarcació de Lleida, ja sigui amb plagues de conills o ja sigui amb pedregades, també amb falta d'aigua. i si pot acabar l'an o no, també és veritat que potser xoca una mica fes tocar Lleida.
Ah,
no
ho sé. Bueno, però ja, la qüestió
tot
serà...
És innovar, tot
si
és
serà
innovar.
Serà el teu miraculós, no?, que salvarà tots aquests obstacles que dius tu, que la fruita dolça potser se n'anen trobant. Mira,
exacte,
tenim el Ramon. Ara ja sí, el Ramon Boleda.
Ara ja sí.
Perdoneu, sí, sí. El Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, primera pregunta era si realment tots aquests productes que trobem àmpliament al supermercat i que cada cop n'hi ha més fets amb pistatxo, amb festuc, això surt del festuc de Lleida o justament la vostra producció se'n va cap a altres llocs?
No. Aviam, el festuc de Lleida, la major part està en procés de producció. O sigui, el festuc que estem menjant ara,
sí,
el 90% ve d'Amèrica.
D'acord. Doncs mira, la Judit et fa quatre preguntes més, que ara estàvem ella i jo debatent, però clar, no tenim les xifres. No,
exacte, aviam, necessitàvem...
Ara comencem a produir, uh-huh, i bueno, sí, ara es començarà a menjar més festuc d'aquí, però clar, pensa que el festuc, el boom de posar l'arbre del pistatxo, va començar aquí a Lleida el 2016, i s'ha anat plantant del 2016 fins ara. I perquè comenci a produir per fer collita de veritat, doncs hem de passar 8, 9, 10 anys, depèn de les circumstàncies. O sigui que del 16 fins ara pues, han passat 10 anys, pues ara sí que es començarà, segons quines finques, a produir pistatxos de veritat.
Perfecte. Anem una miqueta enrere i ens centrem en el que és el grup productor de pistatxos de Ponent. Quan neix i amb quina voluntat neix aquest grup productor?
Bueno, aquest grup productor neix a partir de que nosaltres, o sigui, tots els pistatxos nous de Quilleda van venir a través de Borges, o sigui que Borges va apostar pel pistatxo, l'empresa Borges, i ara fa pues, 3 anys va trencar el contracte, va ser uns enredos, vull dir, trencar mútuament, i vam quedar pues sols, i llavors a partir d'aquí vam ajuntar-nos els que vam començar més aviat a produir pistatxos, i ens vam ajuntar per veure què fèiem, què fèiem de la collita, si mos processàvem nosaltres, si veníem a fora, vull dir, estàvem una mica perduts. I ara potser mos hem ajuntat ara més formalment i hem començat a fer, volem fer una fira de pistatxo aquí a Verdú. Uh-huh. Aquest dia vam fer una jornada del pistatxo que va ser molt interessant, van vindre 100 persones a veure les finques, a escoltar uh-huh. ponents, i pues, hi ha molta gent interessada, i a partir d'aquí pues, no sabem encara a on anirem. O sigui, som productors de Ponent, ens hem ajuntat, però encara no sabem què farem amb els pistatxos.
Perfecte. Amb la Núria parlàvem una mica si les característiques del festuc podrà o permetrà als pagesos optar per aquest cultiu per trampejar una mica les dificultats que esteu tenint els pagesos a nivell de demarcació de Lleida. Si ens interessa en les característiques d'aquest cultiu, quines dificultats i quines facilitats també us permeten a vosaltres a nivell de cultiu?
Mira, l'important, l'interessant del pistatxo és quan vam començar a produir nosaltres, a Espanya es produïa un 5% del pistatxo que es consumia. O sigui, només se feia aquí a Espanya un 5%. Això vol dir que la collita ja la tens assegurada, o sigui la venda de collita ja la tens assegurada, no com d'altres productes, com per exemple ens trobem aquest any amb el raïm, que el raïm hi ha molts pagesos que es quedaran els raïms del cep perquè no el poden vendre enlloc. El pistatxo jo crec que durant molts anys quedarà la venda assegurada. Després hi ha molts cultius que al cap de 15-20 anys i has d'arrencar i tornar a plantar. El pistatxo pot durar 100 i 150 anys, m'entens? O sigui que és de llarg recorregut. I després la feina que porta, si ho comparem amb arbres fruiters o amb vinya, doncs també és mínima. O sigui que jo crec que si cada pagès es guardés una part de les finques de pistatxo, tindria com una espècie de assegurança de vida.
A nivell d'aigua, és un cultiu que necessita molta o no?
Aviam, el pistatxo és un arbre molt resistent al fred, el fred d'hivern, no el de primavera, si brotés si igual que els altres, però el fred d'hivern és molt resistent a la calor i és molt resistent a la sequera. Què passa? Que si no té aigua, pues no treu tant fruit. Com més aigua li poses, més fruit dona. Aquest dia vaig escoltar una ponència d'uns que venien dels Estats Units i allà hi posen de 10 a 12.000 metres cúbics per hectàrea. Aquí n'hi posem de 3 a 4. O sigui que ells fan unes produccions mitges de 3.500, 4.000 hectàrea, quilos sec, i aquí unes produccions de... Si fem 2.000, 2.500 ja estarem contents.
Clar, escoltant-te, la sensació és que hi ha més, més beneficis, no, o més pros que més contres, no? Hi hauria alguna dificultat o algun pro a l'hora de cultivar festucs? Alguna cosa tenia en compte?
La dificultat més gran és que durant 7 anys has de posar diners.
Vale.
M'entens? O sigui, que tu plantes una finca de vinya, una finca de pomeres, al cap de 2 anys ja comences a amortitzar. Ara poses un pistatxo, no amortitzes fins al cap de... No comences a amortitzar fins al 8è any. M'entens? Això és difícil de suportar. O sigui, ha de ser un cultiu no primari, sinó secundari a l'explotació. Un cop ja ho tens en marxa, doncs llavors sí, es pot convertir en un cultiu primari. El primer cultiu de l'explotació, però són molts anys, s'ha de tenir molta paciència i passen moltes coses. Mira, en aquests anys he passat plagues de conills, he hagut d'arrencar més de 300 arbres per culpa dels conills. Va haver un any, ara fa 2 anys, la sequera, vam haver de reduir molt la de llosa, el rec. Un altre any a la polinització, perquè sabeu que es necessita arbres mascles i arbres femelles. I es polinizen pel vent, no per les abelles, ni pels mosquits, ni res. Pel vent. Pues si plou, el polen es mulla. Doncs sí, sí. L'any passat no va parar de ploure durant la polinització. O sigui que de dificultats n'hi ha moltes.
Doncs estarem pendents d'aquestes dificultats. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Vosaltres, molt bé.
Moltes Adeu. Gràcies també, Judit Castellà, aquesta entrevista que ens arriba des de UAU Lleida. Ara sabem una miqueta més sobre aquest producte, el conreu del pistatxo del festuc a Lleida. Gràcies, Judit, una abraçada.
Gràcies, bon dia.
Tanquem ara sí la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Memòria. Hola, em Sia i sóc la directora de Les 6 de Ravensbrück, un podcast de Munt FM que recull la història de 6 lleidatanes que van sobreviure al camp de concentració nazi. Doncs una mica per inconsciència, sortíem de les eleccions municipals i ens volíem presentar a la primera convocatòria de pitching de la xarxa. Sabíem que una historiadora local havia fet un estudi en perspectiva de gènere i ens vam tirar a la piscina per explicar la història de Les 6 de Ravensbrück. El que no sabíem és que aquestes biografies no estaven del tot investigades. És el que hem descobert que s'anomena biografies en construcció i, de fet, vam haver de fer una gran feina de recerca. Aquesta docusèrie, o docupodcast, com ens agrada anomenar-lo, consta de 16 capítols, 16 episodis, on hi ha participat moltíssima gent, des d'historiadores, testimonis, familiars, periodistes, experts i expertes en igualtat, psicologia, acompanyament al dol, etc. Perquè el que volíem era explicar les seves biografies i aterrar-les al present, perquè a mesura que les anàvem coneixent les 6 de Ravensbrück, ens quedava cada cop més palès que les seves històries encara en ressonaven avui en dia. A nivell personal, les seves vides ens han inspirat i ens han remogut moltíssim. Totes elles eren dones meravelloses, fortes, potents, dones que feien coses, moltes coses i molt importants, i moltes les feien per ideals. i ens agradaria pensar que alguna cosa d'elles se'ns han encomanat. A nivell laboral ha estat un descobriment de com ens agrada explicar relats sonors d'una manera nova per nosaltres, un camí que no deixarem de banda. Per a fer aquesta sèrie de documentals sonors hem sortit moltíssim de la nostra zona de confort. Penseu que Món és una ràdio molt petita, amb molt pocs recursos, tant de personals com econòmics, i hem fet una producció molt bèstia pel que és la nostra capacitat. Això ha implicat que treballéssim moltíssimes hores, moltes matinades i sobretot buscar recursos sota les pedres. Però no ho tornaríem a fer, és que ho tornarem a fer. Molt sovint pensem en el llegat que podem deixar a la ràdio de proximitat i aquesta sèrie és de les que deixen pòsit, de les sèries que creiem que han valgut la pena i que donen sentit a la nostra feina. I tot i la feinada que per nosaltres ha representat, que de veritat, de debò, que ha sigut ingent, no dubtem que ho tornarem a fer. Repetirem.
La xarxa de com ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.